Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
A Ràdio Estel, joves amb fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios. Pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 7:45 de la tarda, amb David Medrano. Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat, a la xarxa.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquesta setmana del Bisbat de Terrassa ens trobem que des del dia 18 fins al dia 22 Monsenyor Salvador Cristau està participant en el curs de formació de directors espirituals a Roma. Dels dies 20 al 21 visita pastoral tot el dia a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu. El dia 21, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 8 del vespre a la catedral amb motiu de la trobada dels diaques permanents de la província eclesiàstica, és a dir, de les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. El dia 22, visita pastoral a la tarda a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu. I el dia 24, a les 11, missa estacional a la parròquia de Sant Mus de Cànoves, motiu de la mateixa visita pastoral. I a les 11:30, el mateix dia 24, a la parròquia de Sant Vicenç de Gualba, també missa estacional amb motiu de la visita pastoral. El dia 25, cloenda de la setmana de pregària per la unitat dels cristians a la catedral a les 7 de la tarda. I el dia 26, visita pastoral a la tarda a la parròquia de Sant Vicenç de Gualba.
La carta de navegació.
El jubileu de la misericòrdia és un temps de gràcia que ens poleix com a ciutadans del món i ens purifica com a creients, també en les relacions entre nosaltres. Per això el nostre bisbe ens ha dirigit aquesta setmana una invitació a viure la misericòrdia del Senyor entre nosaltres, els mateixos creients en Crist, buscant de viure la unitat contemplant el rostre del nostre bon pastor comú, més que no pas discutint del que ens separa. Una bona oportunitat per cercar també la unitat entre nosaltres mateixos, els mateixos catòlics. Escoltem-lo amb atenció.
Déu vos guard. Del 18 al 25 de gener es celebra cada any la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que culmina el dia 25, Festa de la Conversió de Sant Pau. Els materials d'enguany han estat elaborats per un grup de Letònia. El lema escollit és «Destinats a proclamar les grandeses del Senyor». Aquest lema s'inspira en un passatge de la primera carta de Sant Pere, i a partir d'ell es vol transmetre fonamentalment el missatge que tots els batejats, encara que formin part de diferents esglésies i comunitats eclesials, comparteixen la mateixa vocació de proclamar les grandeses del Senyor. La nostra diòcesi sent vivament l'esperit ecumènic i en aquesta ocasió m'agradaria reflexionar sobre la incidència que pot tenir entre nosaltres per a l'ecumenisme el jubileu de la misericòrdia. El Papa Francesc desitja que l'any sant sigui un moment extraordinari de gràcia i de renovació espiritual. I si ho aconseguim, no hi ha dubte que això tindrà una repercussió positiva en l'ecumenisme. El Papa confessa en la bulla de convocatòria del jubileu que va escollir la data del 8 de desembre, una festa mariana molt arrelada al nostre país, pel seu gran significat en la història recent de l'Església Catòlica. Aquell dia s'acomplí el 50è aniversari de la conclusió del Concili Ecumènic Vaticà II. L'Església, diu el Papa Francesc, sent la necessitat de mantenir viu aquest esdeveniment. Per ella s'iniciava un nou període de la seva història. Esfondrades les muralles que per molt temps havien reclòs l'Església en una ciutadella privilegiada, havia arribat el temps d'anunciar l'Evangeli d'una manera nova. Una nova etapa en l'evangelització de sempre. Un nou compromís per tots els cristians de testimoniar amb major entusiasme i convicció la pròpia fe. L'Església Catòlica, en el Concili Vaticà II, feia especialment seu l'imperatiu de l'evangelització. Era una reflexió que ja havia recorregut un llarg camí en els ambients ecumènics. El deure de l'evangelització era el pas a una proposta més missionera de la fe. Al mateix temps, conscient de l'escàndol de la divisió dels cristians, el Concili també feia seu l'imperatiu ecumènic i dedicava un dels seus documents a aquesta qüestió. Que tots siguin un perquè el món cregui. El jubileu de la misericòrdia, celebrat pels catòlics, pot ajudar a l'ecumenisme? Crec sincerament que sí. En primer lloc, perquè el tema del jubileu, la misericòrdia de Déu Pare, manifestada en el rostre de Crist, és tan central en la fe cristiana que espero que pugui tenir ressò en el cor dels cristians que no formen part de l'Església Catòlica Romana. És molt significatiu que el Papa parli reiteradament a la butlla de convocatòria de tots els cristians o del poble de Déu i no sols de tots els catòlics. En suma, si vivim sentiments de misericòrdia i de bondat envers tots els fills separats de l'Església, foren paraules de Sant Joan 23 en l'obertura del Concili, podem esperar de l'Esperit Sant la gràcia que l'actual jubileu sigui un pas més, un avenç, en el camí de la reconciliació dels cristians. Com desitjo, escriu el Papa Francesc, que els anys venidors estiguin impregnats de misericòrdia per poder anar a l'encontre de cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu.
Redescobrir el rostre de Crist a Terra Santa. Redescobrir la misericòrdia a la terra de Jesús i de Maria. Per això el nostre bisbe ens convida al pelegrinatge jubilar diocesà a Terra Santa. Us recordem que és del 3 al 10 d'abril del 2016. Ens proposa aquest pelegrinatge diocesà amb motiu del jubileu extraordinari de la misericòrdia. Per informació i reserves, us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, carrer Vinyals 47, Terrassa, de dilluns a divendres de 10 a 1. El telèfon, per si voleu trucar, és el 93-733-7120. 93-733-7120. Pelegrinatge jubilar diocesà a Terra Santa. També ens podeu escriure un correu electrònic a anydelamisericordia, tot junt, anydelamisericordia@gmail.com. Us recordem que estem en els darrers dies d'inscripció. A més, trobareu tota la informació d'aquest pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Terra Santa a la web www.anydelamisericordia.org, www.anydelamisericordia.org, on trobareu tota la informació d'itineraris, hotels, visites, celebracions, preus, condicions. Redescobrir el rostre de Crist a Terra Santa, redescobrir la misericòrdia del Senyor a la terra de Jesús i de Maria. No us ho perdeu. I en el dia d'avui volem compartir amb vosaltres una entrevista molt interessant que el dia 20 de gener del 2015 va fer mossèn Antoni Deulofeu, delegat episcopal del món de la cultura, a mossèn Josep Esplugues, delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses del Bisbat de Terrassa.
Bona nit. Ens trobem amb Josep Esplugues, el delegat episcopal d'Ecumenisme. I just en aquesta setmana, que és aquesta setmana de la pregària unida, què representa? Què significa? Què feu?
Aquesta setmana és l'ocasió reglamentada de tenir contactes i pregar junts. Si més no, aquesta setmana ho assegurem i val la pena fer-ho. A la diòcesi de Terrassa hi ha diverses trobades. Unes en diem per la unitat, pregària per la unitat, d'altres en diem pregària unida, perquè també podem pregar junts i hem de pregar junts per les necessitats del món. En concret, hi haurà activitat ecumènica que nosaltres sapiguem, que tinguem informació, a Sabadell, aquest dissabte pròxim. Després hi haurà a Rubí, el dimecres 21, a Terrassa, pregària local a les 10, a la Reis Evangèlica Unida a les 9 del vespre, i finalment el divendres a Sant Cugat. I el diumenge 25 es fa una pregària diocesana, presidida pel bisbe, en la qual es prega per la unitat dels cristians amb la participació de representants d'altres esglésies que tenen presència en el territori de Terrassa, les esglésies evangèliques, l'església anglicana, etc. Què fem? Preguem per nosaltres, per la unitat, per l'aproximació, per l'augment de la relació amistosa, per l'augment de la fraternitat, i preguem perquè el món vagi millor, que és el que hem de fer, esclar.
A mi hi ha una cosa que em commou, vist des de fora, que una cosa és la, doncs, quan vas amb una delegació, de les coses que fan, la programació que tenen, però jo veig amb tu una relació molt sincera, una relació d'amistat amb pastors de l'Església Evangèlica. Jo hi veig que comparteixes i que mireu junts la realitat. Sí. Aquest és un fet que jo el trobo que dona molta credibilitat al que esteu fent.
Sí. La llàstima és que siguin en poques esglésies evangèliques. Si falta una empenta més a les esglésies evangèliques de confiança en el procés de l'unificació, almenys de la comunió plena. A Terrassa tenim la sort que l'any 68 ja va haver-hi uns pioners de l'ecumenisme local, que van ser el rector de la Sagrada Família, Albert Viladric, i el senyor Souto, que era el pastor de l'Església Evangèlica Unida, en aquell moment, l'Església Baptista de Benesert. Van tenir la gosadia d'enviar, firmada per tots dos, un crisma de Nadal a tots els feligresos de les dues parròquies. Va ser una cosa realment impactant, important. Després, aquestes persones van desaparèixer de la vida social de Terrassa, l'un per defunció, l'altre per trasllat, etc. I vam tenir la sort que, a principis dels 70, va venir a Terrassa com a rector de Sant Cristòfor mossèn Lluís Bonet. Lluís Bonet va ser també arxiprest i va ser també vicari episcopal per la zona de Terrassa. I aquesta persona tenia una inclinació notable a les relacions humanes, i poc després de ser nomenat i de prendre possessió, una de les primeres coses que va fer va ser anar a veure el pastor de l'església protestant del seu barri, el pastor de l'església evangèlica Betel, que és en David Moniesa. I se li va presentar: miri, sóc el rector de la parròquia d'aquí al costat, i vinc a establir, doncs, vincles de relació amb vostè. De moment, estem encara en ple franquisme. El pastor diu: home, aquest què voldrà ara, no? Va ser com una mena de sorpresa, no? Però de seguida va comprovar que l'actuació de mossèn Bonet era sincera, era autèntica, i van iniciar una relació que s'ha anat, diguem-ne, ampliant, eixamplant, fins al dia d'avui. Després, un grup de catòlics i protestants van iniciar les relacions amb una espècie de grup acomet de la ciutat de Terrassa, que doncs, tenien almenys dues coses a fer a l'any. Una era una trobada en aquests dies de pregària unida, per la unitat també, però també per altres coses, i després una trobada que s'ha fet curiosa i molt, molt simpàtica, es diu la paella ecumènica, que s'ha fet tradicional, i consisteix a trobar-nos en un moment de l'any, es fa unes sessions de pregària o de formació conjunta sobre la Bíblia, sobre els temes actuals, i després compartim la taula amb la paella ecumènica. Després hi ha hagut més coses. Ara fa uns 5 o 6 anys, una iniciativa, he de reconèixer, afortunada de la banda protestant, ens permet crear una institució, una associació que en diem Cristians per Terrassa, que pretén dinamitzar la vida ecumènica a la ciutat. I a partir d'aquí s'han fet moltes més coses. Per exemple, doncs, lliurem una medalla de reconeixement al mèrit ecumènic un cop a l'any. Per exemple, es fan una cosa simpàtica, és un sermó de les 7 paraules conjunt a l'antiga església de Santa Maria, antiga catedral, el divendres sant al matí, en participació doncs, de pastors protestants, del bisbe auxiliar moltes vegades, de preveres catòlics, de laics i laiques catòlics també. Cadascú predica una de les paraules amb un ambient doncs, de serenitat i d'estimació mútua i d'agraïment pel fet de redemptor de Jesucrist, que és el que importa.
Des de fora també dona la sensació que l'ànima de les esglésies reformades i l'ànima de l'església ortodoxa és molt distant, i ara fa poc es va fer un important congrés a la facultat.
Sí. Si a mes d'octubre vam tenir la sort de poder participar en un... Vaig tenir la sort, personalment, de participar en un congrés organitzat per l'Arquebisbat de Barcelona i la Comissió de Relacions Interreligioses i Interconfessionals de la Conferència de Tarraconense, en el qual es procurava entendre més doncs, el fet ortodox. La seva presència al país és cada cop més àmplia. Fa 20 anys era raríssima, avui dia és bastant generalitzada, n'hi ha molts llocs amb certes comunitats orientals, europeo-orientals, bastant considerables, amb els seus propis popes, amb els seus vicaris episcopals, i algunes esglésies també tenen algun tipus de diòcesi a Madrid, que engloba també a Catalunya i altres llocs. El Congrés va ser sobretot un espai de relació entre catòlics i ortodoxos. Aquí els protestants van quedar una mica al marge, era una altra cosa, no tocava en aquell moment. Va haver un moment o altre presència d'algun pastor protestant, però el fet era esbrinar el moment de les relacions interconfessionals entre catòlics i ortodoxos. A més, és un tema que el papa actual doncs, li dona molta importància, ha fet diversos gestos d'aproximació a la figura primera, diguem-ne, el príncipe inter pares del patriarcat de Constantinople, el patriarca Bartomeu, han tingut una bona relació, sembla que hi ha una bona amistat, i que tots dos tenen ganes d'anar endavant amb el procés de la plena comunió, que no té per què estar lluny, perquè les nostres ànimes sí que són més pròximes. La reforma és més trencadora, no? I per tant costa una mica més de trobar el moment o el punt o el lloc de la comunió plena. En tot cas, ho encomanem al Senyor, i amb les esglésies ortodoxes tenim unes relacions amistoses. Hi ha esglésies ortodoxes que tenen moltes prevencions, sobretot l'església grega, està molt dolguda per diverses males jugades que li ha fet l'església occidental. Altres esglésies no veuen clar que amb aquesta unió... Veuen clar, perdó, que en aquesta unió perdrien un cert poder, diguem-ho així, com l'església de Moscou o l'església ortodoxa russa. I tot això, doncs, són elements que dificulten, però que no poden privar aquesta nostra esperança la plena comunió en un termini relativament breu.
Per acabar, perquè ja saps que la ràdio és una mica...
Limitada.
Però moltes vegades tens la sensació que quan veus en els viatges apostòlics dels Sants Pares, veus que la qüestió ecumènica la tenen molt viva, sí. I això no està tan clar en les comunitats.
D'acord. En aquest moment, potser, no ho sé, potser fem una autolluança excessiva, però l'Església Catòlica, en general, té una sensació, una activitat, més jo he dit, ecumènica, més intensa i més convençuda que altres esglésies. També hi ha la sort que nosaltres tenim una unitat de jurisdicció, és a dir, que hi ha doncs, una jerarquització, a vegades potser massa, però de vegades és molt beneficiosa, no? Que ens permet, doncs, que hi hagi una línia general per tota l'Església catòlica. En canvi, les lleis ortodoxes són diferenciades per estats o per nacions, per patriarcats, les esglésies evangèlies, no diguem, cada una és un paticà. Llavors, això dificulta molt més la relació. En aquell moment, jo diria que l'Església catòlica ha apostat per l'ecumenisme sense cap reserva, o molt poques reserves. En canvi, l'ortodoxia li costa una mica més i als protestants, les esglésies evangèliques, encara els costa potser una mica més.
Doncs demanem que hi hagi molta benedicció, molta sort i que visquem intensitat aquesta setmana.
En aquell moment, l'important és millorar les relacions humanes entre els líders religiosos. Això, per nosaltres, és molt important, tant a nivell interconfessional com a nivell interreligiós. És a dir, establir uns ponts de relació humana. Nosaltres hem de discutir de doctrina, no és el nostre ofici o la nostra missió, no és aquesta. Hem d'aproximar-nos com a persones. Jo ho deies abans, hi ha una relació amb els pastors protestants d'amistat autèntica, és veritat. No només, sinó també doncs, amb les seves corresponents esglésies, almenys dels que hi participen, que no són gaires. I és veritat que hi és. I això ens ajuda molt més, a vegades, que moltes discussions teològiques.
Molt bona nit.
Gràcies.
Des del 1908, quan és que es va començar a Europa el moviment ecumènic, fins al dia d'avui, s'ha anat avançant molt. Avui per avui, l'estat d'entesa ecumènica està en la següent situació. Us presentarem una sèrie de punts que ens donaran la pista de com està el tema avui per avui. El primer punt és el tema del baptisme. Actualment, el valor del sagrament del baptisme és reconegut per les esglésies cristianes històriques, independentment de qui l'administri. És a dir, tots els cristians, siguin catòlics, ortodoxos, anglicans o protestants, reconeixem el valor del baptisme administrat per les altres esglésies que no siguin la pròpia. Per exemple, si un cristià desitja passar a pertànyer a una altra d'aquestes confessions cristianes, no requereix ser batejat de nou. Això ve de la fórmula mateixa del baptisme. Nostre Senyor en l'Evangeli ens presenta el baptisme com aquell sagrament que s'ha d'administrar en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Per tant, en principi, per exemple, si ve un ortodoxe, un germà ortodoxe, i vol passar-se a la comunió catòlica, per exemple, no cal que es torni a batejar. Ja està previst un ritus en el qual declara públicament el credo de l'Església Catòlica i amb això ja n'hi ha prou i se'l considera ja membre de l'Església Catòlica. El segon punt interessant de la situació d'avui és el tema del matrimoni. S'han fet avenços en el reconeixement de la validesa del matrimoni celebrat entre contraents de diferents credos cristians. Un catòlic, per exemple, que volgués contraure matrimoni amb una persona cristiana no catòlica, només ha d'omplir certs requisits que no afecten a la concepció del sagrament del matrimoni. En el tercer punt trobem el tema de l'Eucaristia. Aquí sí que tenim un problema, perquè no totes les esglésies cristianes confessen que Jesús és veritablement present en les espècies eucarístiques. Per exemple, els nostres germans protestants celebren l'Eucaristia només com un símbol d'unitat, diferent de nosaltres, els catòlics, que professem que Jesús està realment present en les espècies eucarístiques. Per tant, per exemple, si aneu a Anglaterra, a Londres, i voleu anar a missa el diumenge i dieu, bueno, com són cristians com jo, me'n vaig a una missa protestant, doncs sapigueu que en principi no es compleix el precepte eucarístic perquè falta aquesta confessió de fe de la presència real de Crist a l'Eucaristia. Per això, nosaltres, els cristians, podem pregar junts, però no podem celebrar la missa junts. La participació en l'Eucaristia de cristians d'esglésies diferents de la catòlica és realment desitjada i demandada per molts com un signe de preludi d'aquesta esperada unitat final. Tant de bo ens poguéssim reunir al voltant del mateix altar per celebrar la mateixa Eucaristia i combregar realment el mateix Crist. En el quart punt hi trobem l'autoritat del Papa i la infal·libilitat del Papa. També progressem, encara que sense sense dubtes, amb dificultats, sobre les investigacions teològiques empreses en comú sobre els problemes de l'autoritat papal i de l'anomenada infal·libilitat pontifícia. En particular, les esglésies catòlica, ortodoxa i la comunió anglicana se senten menys allunyades entre si a nivell doctrinal sobre aquest punt. Com a cinquè punt, també tenim altres problemes d'índole moral, com el divorci o l'avortament. Hi ha unes divergències que no són tan extremes com per excloure un possible acord. Aquí hem de caminar junts. En el sisè punt de l'estat actual de la situació i de l'entesa ecumènica, tot trobem pel que fa a problemes de formulació més moderna, com és, per exemple, la justícia social, la vida internacional, les llibertats cíviques, entre elles, per exemple, la llibertat de culte, la llibertat d'ensenyament, la llibertat d'expressió, etc. Els punts de vista són similars fins a l'extrem que les diferents esglésies han arribat a pronunciar-se a través de declaracions comunes. En el setè punt, les relacions entaulades a nivell jeràrquic són molt bones, impensables fa un segle. Per exemple, el Consell Mundial de les Esglésies, que representa el conjunt d'esglésies de la comunió anglicana, protestants i ortodoxes, gaudeix d'un alt prestigi moral, tot i que l'Església no està present en aquest Consell, però ha participat en algunes comissions. Com a vuitè punt, un punt d'esperança, el tema del jovent. Sembla que la unitat entre les diferents confessions cristianes és una idea més afina entre els cristians joves, que els hi preocupa més la vida, la promoció de la societat, la figura de Jesucrist, l'ajuda solidària, que no pas altres qüestions més teològiques que divideixen entre nosaltres. Potser és per això que els joves segueixen sentint-se tan atrets per experiències com la que representa, per exemple, la comunitat ecumènica de Tese, o més noves, com la comunitat religiosa ecumènica dels missioners i missioneres d'Amor Sagramentat. Seguim pregant per aquesta unitat de cor, d'esperit i de fets.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos, veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar al paradís el lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món de l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos, que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.